Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Els guàrdies civils responsables de la seguretat en l'Escorcoll Economia acusen Jordi Sánchez de controlar una multitud perillosa i els Mossos d'Esquadra d'obeir les seves directrius en el judici i el procés. Montse Manent.
Els agents han destacat el caràcter hostil i perillós de la protesta. Un dels testimonis ha relatat com una Mossa d'Esquadra els va advertir del perill de sortir de la conselleria per la porta principal amb el material decomissat.
Y en ese momento caigo en que, claro, que nosotros teníamos que salir confundidos con funcionarios, pero con las cajas de las evidencias. A lo que entonces las agentes de Mossos d'Esquadra literalmente dicen, ¿estáis locos? Si salís con las cajas os matan. Con esto quiero hacer ver que el elemento objetivo de riesgo no solo lo teníamos los guardias civiles, sino también estas compañeras.
Maria Àngela Vilallonga i Meritxell Budó ja són conselleres de Cultura i de Presidència.
Les noves conselleres han pres possessió del càrrec al Palau de la Generalitat i després han fet l'habitual traspàs de poders. Budó ha destacat que encara aquest nou repte amb molt respecte i responsabilitat.
Ràdio Silenci, Jordi Roig.
Meritxell Budó encara aquest repte envoltada d'amics i familiars, amb il·lusió i, sobretot, amb molt respecte i responsabilitat.
Ho afronto, doncs, amb responsabilitat, no? amb il·lusió, però també amb respecte, no? Perquè, amb respecte perquè certament és un moment complex, és un moment doncs, que paral·lelament s'està jutjant els nostres presos i preses polítics i, per tant, doncs, això ho hem de tenir ben present.
Arxivada la causa contra el mecànic de Reus que es va negar a reparar el vehicle d'un agent de la Policia Nacional.
Estava acusat per un delicte d'odi, però el jutge considera que l'actitud del mecànic, tot i ser reprovable, no és punible.
La nova ràdio, David Fernández.
La resolució que arxiva el cas contra el mecànic reusenc Jordi Perelló conclou que aquest li va dir a l'agent de policia que no l'atendria pel que va passar l'1 d'octubre i que, tot i que ella semblava bona persona, es busqués un altre taller perquè ell no treballava amb maltractadors i opressors. Per aquest motiu, el jutge diu que Perelló és un empresari molt poc diligent, però que, en tot cas, no hi ha elements que permetin incloure les seves manifestacions en les característiques pròpies del delicte d'odi.
Educació manté els grups de P3 i garanteix que tots els pares que ho desitgin aconseguiran plaça pública.
L'oferta educativa es completa amb 35 nous grups d'ESO i projectes pilot per flexibilitzar el batxillerat. També es creen un centenar de nous grups de formació professional. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha garantit places públiques per a tothom qui ho demani en exclusiva.
Nosaltres no derivarem a l'escola concertada cap família que hagi demanat al seu fill o la seva filla només places públiques. Fem l'oferta que creiem que és suficient. Si hem d'acabar augmentant algun grup, augmentarem algun grup.
El festival Sant Cublà, que arriba a Sant Cugat del Vallès del 16 al 26 de maig.
La cinquena edició del Festival de Música Negra s'estendrà pel centre del municipi Valldoreix i la Floresta, amb més de 30 concerts i activitats complementàries.
Cugat.cat, Martí González.
Una trentena d'artistes nacionals i internacionals ompliran espais emblemàtics del municipi de música negra. Un dels impulsors del festival, Ricard Valls, explica que aquest any el lema va lligat que el festival es farà íntegrament en campanya electoral.
Vam decidir fer aquesta campanya per omplir els carrers d'un altre tipus de missatge, del missatge de la cultura de base, de la cultura de baix cap a dalt.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Abel Flores, bona tarda.
Durant aquestes properes hores el temps continuarà molt tranquil. De fet, no només durant les properes hores, també durant aquests pròxims dies l'estabilitat serà protagonista. Però avui tenim l'acostament d'un petit sistema frontal que ajuda que creixin algunes nuvolades en zones de muntanya. Molt poca cosa, no deixaran precipitació. Creixen sobretot en zones del Pirineu, Prepirineu, i es poden estendre a àrees properes. Però, insistim, en qualsevol cas, no deixaran precipitació. Baixa una miqueta, això sí, la temperatura màxima, però encara amb valors molt suaus a migdia, amb moltes màximes que es mouen entre els 22 i 25 graus en zones de litoral, prelitoral, fins i tot a molts punts de la depressió central i baix del Pirineu i del Prepirineu. Per tant, un ambient molt tranquil i amb el front que arriba també augmentarà el vent a zones del nord i nord-est del territori, la tramuntana que es deixarà notar durant les properes hores, sobretot, i fins demà ben bé tarda vespre, i també mala mar, temporal marítim, amb onades que poden superar els 2,5 metres d'alçada en àrees de la Costa Brava, i demà també al voltant de migdia i tarda en zones fins i tot de la costa central. Per tant, atenció a aquest estat de la mar, però per la resta, demà serà un dia de sol, amb temperatura, això sí, que baixarà una miqueta darrere del front. És tot d'augment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Abel Flores. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Hores d'ara hi ha alguns problemes per circular. La xarxa viària catalana a la Pota Nord, a la B20, hi ha retencions entre Santa Coloma de Gramenet i el Nusa Trinitat en sentit Barcelona. A la 6.8, 3 quilòmetres de retenció. Sant Quirze del Vallès en sentit sud i més endavant 3 quilòmetres de Quart de Montcada a Barcelona, també en sentit sud. A la C59 hi ha 2 quilòmetres de retenció Palau-Solità i Plegamans en sentit sud. A la C17 hi ha 5 quilòmetres de Quart Mollet del Vallès en sentit Barcelona i 3 quilòmetres d'intensitat a Parets per anar cap a Vic. A la P7 hi ha 3 quilòmetres de Quart Barberà en sentit Martorell, 2 quilòmetres de retenció Cerdanyola en sentit nord, i encara en sentit nord també hi ha 2 quilòmetres de retenció Mollet en sentit Girona per un vehicle avariat que ja s'ha pogut retirar. A la B30, lateral de la P7, hi ha 2 quilòmetres de Quart Barberà en sentit sud i 4 quilòmetres més de Cerdanyola en sentit nord. A la B23, 2 quilòmetres de retenció al Papiol en sentit Martorell en sentit Girona, i a la C32, retencions a Sant Boi i Esplugues en sentit nord. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de la B20 hi ha retencions entre Diagonal i la Vall d'Hebron en sentit Besòs, i la ronda litoral de la B10 hi ha retencions de Zona Franca al Port i de Bac de Roda a Bon Pastor en sentit Besòs. També destaquem que aquest cap de setmana passat han mort 7 persones en 6 accidents de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Per tant, demanem extremar la prudència a l'hora de desplaçar-se. Modereu la velocitat, utilitzeu els sistemes de seguretat passiva i eviteu qualsevol distracció al volant o manillar. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Els guàrdies civils responsables de la seguretat el 20 de setembre en l'Escorcoll Economia qualifiquen de perillosa la multitud que es manifestava davant de la conselleria. En el judici al procés, un tinent ha qualificat la situació de bogeria, els manifestants de massa perillosa, i ha acusat els Mossos d'obeir Jordi Sánchez, de qui ha dit que controlava la massa. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. El tinent de la Guàrdia Civil ha assegurat que davant la Conselleria d'Economia es va viure des de ben matí una bogeria, on una massa cridava i amenaçava els agents. Tot plegat era tan perillós que no van gosar sortir per la porta amb la capsa de material confiscat.
Entonces, las agentes de Mossos d'Esquadra literalmente dicen: ¿estáis locos? Si salís con las cajas os matan.
I ha relatat un intent d'assalt de la Conselleria a quarts de 3 de la matinada.
De una puerta maciza de madera maciza y hierro, se veía cómo se estaba viniendo abajo porque la gente se estaba la estaba echando abajo. En ese momento, todos los agentes del GRS y varios del equipo del dispositivo de policía judicial sujetamos las puertas.
Ha acusat els Mossos d'obeir el president de l'ANC, Jordi Sánchez, i aquest de controlar i coordinar, en referència a la gentada que s'hi concentrava. L'advocat defensor Bandereinde ha ironitzat amb el concepte.
¿Sabes si esa masa organizó algún concierto?
No sé si organizó conciertos la masa.
¿Sabes si esa masa tomaba tapas en las ahí en medio del bulevar?
A ver, letrao, por favor, vamos a hacer preguntas con relevancia jurídica.
El tinent, ascendit a capità, ha dit que les armes de dins els cotxes de la Guàrdia Civil tenien munició real i que Lluís Salvador li van trobar un document amb 176 mesures per fer un estat independent.
La sessió de tarda ha continuat amb un altre dels responsables de la seguretat el 20 de setembre de 2017. En una línia similar a la del seu predecessor, ha explicat que els agents van patir insults i llançament d'objectes. Sobre la relació amb Jordi Sánchez, ha assegurat que les converses no van tenir hostilitat i que l'ambient va ser de camaraderia.
Aquest punt ha centrat l'interrogatori de l'advocada de l'Estat, Helena Sáenz, qui ha estat molt incisiva a l'hora d'aclarir quin va ser el paper de Sánchez en les negociacions amb la Guàrdia Civil.
¿Usted advirtió algún tipo de poder del señor Sánchez Ocuchar respecto de los concentrados? Es decir, que acataban sus decisiones
Bueno, una vez que dijeron que la gente se fuera a casa, pues sí, sí lo obedecieron porque ya pudieron actuar la brigada móvil.
¿Escuchó a el señor Jordi o al señor Cuixart dirigirse a los manifestantes alentándolos a permanecer allí, si lo escuchó?
No.
Aquest fet també ha centrat les preguntes del fiscal, que ha demanat al testimoni les raons que Sánchez donava per no desconvocar la protesta.
La gente no me lo va a permitir, que no puedo hacer eso, tal, compréndeme.
Si el señor Jordi Sánchez se negaba sin ninguna explicación ni ninguna justificación a colaborar o simplemente les decía que no podía, por la gran magnitud de gente que había allí, cumplir con eso.
Y el señor Jordi Sánchez me decía que la masa no se lo iba a permitir o que la gente no se lo iba a permitir.
De fet, la gent ha explicat que es va acomiadar de Sánchez encaixant les mans i que ell li va donar el telèfon. També ha declarat que si no va ser possible fer un passadís de voluntaris perquè sortís la Guàrdia Civil, va ser perquè la manifestació no era pacífica. També ha revelat que va demanar dos pilots per si la secretària judicial havia d'utilitzar l'helicòpter per sortir d'economia.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El govern compta des d'avui amb dues noves conselleres a Cultura i Presidència. Són Maria Àngela Vilallonga i Meritxell Budó, fins ara alcaldessa de la Garriga. Substitueixen Laura Borràs, que anirà a les llistes al Congrés de Diputats, i Elsa Artadi, que es presenta a les eleccions municipals a Barcelona.
Les noves conselleres han pres possessió del càrrec al Palau de la Generalitat en presència del president Quim Torra, que ha tingut paraules d'agraïment per a elles i també per les dues ja exconselleres.
Moltes gràcies, conselleres Artadi i Borràs, i molt bona sort en els nous reptes que heu assumit. El país necessita que reforcem tots els fronts aquests pròxims mesos. Moltes gràcies, conselleres Budó i Vilallonga, per haver tomat l'encàrrec amb valentia i determinació.
En el traspàs de poders a Cultura, la nova consellera, Maria Àngela Vilallonga, ha destacat les raons que li han fet assumir el càrrec.
He acceptat amb plena consciència que se'm demanava de fer un servei al meu país. I només podia dir que sí. Qui que hagi dedicat la seva vida a les lletres, a la llengua i a la literatura, a la universitat i a l'acadèmia, podria dir que no.
Torra també ha tingut un record per als exconsellers Jordi Turull i Lluís Puig. Assegura que hi ha parlat a l'hora de plantejar cada relleu.
I pel que fa a la nova consellera de Presidència, la fins avui alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, ha destacat que encara aquest nou repte amb molt respecte i responsabilitat, especialment davant la complexitat del moment. Ràdio Silenci, Jordi Roig, bona tarda.
Bona tarda. Meritxell Budó encara aquest repte envoltada d'amics i familiars, amb il·lusió i, sobretot, amb molt respecte i responsabilitat.
M'afronto, doncs, amb responsabilitat, no? amb il·lusió, però també amb respecte, no? Perquè, amb respecte perquè certament és un moment complex, és un moment doncs, que paral·lelament s'està jutjant els nostres presos i preses polítics i, per tant, doncs, això ho hem de tenir ben present, però alhora doncs, amb aquesta responsabilitat d'acompanyar doncs, el president Torra i el govern de la Generalitat.
Durant l'acte han estat presents al Palau de la Generalitat els regidors del PDeCAT de l'Ajuntament, en els quals hi havia el flamant alcalde Jordi Pubill, a més dels familiars i amics més propers a la nova consellera Meritxell Budó.
Passen pels jutjats els primers alcaldes i càrrecs públics investigats per l'1 d'octubre. Avui ha estat el torn de l'alcalde de Roquetes, Paco Gas, el tinent d'alcalde Francesc Culler i un treballador municipal citats pel jutjat número 3 de Tortosa. Els acusen de sedició, malversació, desobediència i calúmnies. Tots tres s'han negat a declarar. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
La seva advocada ha dit que no han tingut temps suficient per preparar a dret les defenses.
Estem parlant d'unes actuacions de 300 fulls, que hi ha uns vídeos que els quals encara ha sigut impossible visionar-los i llegir i preparar la defensa bé i com cal. Per tal de garantir aquests drets amb els meus defensats, doncs avui ens ha acollit amb aquest dret, sense perjudici que més endavant poguessin vindre a declarar de forma voluntària.
També ha comparegut avui el segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Roquetes, Josep Codorniu, del PDeCAT, que només ha contestat les preguntes de la seva advocada. Tots quatre han rebut l'escalf de desenes de representants i simpatitzants d'Esquerra Republicana i del PDeCAT abans d'entrar als jutjats de Tortosa, entre ells els diputats del Congrés, Joan Tardà i Ferran Bel. Demà han de comparèixer també com a investigats en aquesta causa un veí de Roquetes, membre d'una de les meses del referèndum, i dos Mossos d'Esquadra.
I encara en el front judicial contra el procés, el jutjat 3 de Reus ha arxivat la causa contra Jordi Perelló, el mecànic acusat de delicte d'odi per no haver volgut reparar el vehicle d'un agent de la Policia Nacional. El jutge considera que l'actitud del mecànic no és punible. La nova ràdio, David Fernández, bona tarda.
Bona tarda. La resolució que arxiva el cas contra el mecànic reusenc Jordi Perelló conclou que aquest li va dir a l'agent de policia que no l'atendria pel que va passar l'1 d'octubre i que, tot i que ella semblava bona persona, es busqués un altre taller perquè ell no treballava amb maltractadors i opressors. Per aquest motiu, el jutge diu que Perelló és un empresari molt poc diligent, però que, en tot cas, no hi ha elements que permetin incloure les seves manifestacions en les característiques pròpies del delicte d'odi. Això sí, amb independència de la intolerància i l'hostilitat, diu, del mecànic contra la policia. Afegeix, però, que les manifestacions que va fer l'home podrien haver encaixat en l'antic tipus ja despenalitzat de vexació injusta.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Educació manté els grups de P3 i garanteix que tots els pares que ho desitgin aconseguiran plaça pública. L'oferta educativa per al proper curs es completa amb 35 nous grups d'ESO i amb projectes pilots per flexibilitzar el batxillerat. També es creen un centenar de nous grups de formació professional. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Per al curs 2019-2020, l'oferta pública guanya un grup de P3 i la concertada en perd un. Segons el conseller d'Educació, Josep Bargalló, es preveu una baixada de preinscripcions relacionada amb la disminució de la natalitat i això afavorirà que tots els pares aconsegueixin plaça pública per als seus fills.
Nosaltres no derivarem a l'escola concertada cap família que hagi demanat al seu fill o la seva filla només places públiques. Fem l'oferta que creiem que és suficient, si hem d'acabar augmentant algun grup, augmentarem algun grup.
Quan a la primària, desapareixen 230 grups i pel que fa al primer d'ESO s'incrementen en 35. Es creen 25 nous centres que combinen l'escola i l'institut i s'estrenen 8 nous centres de secundària. Pel que fa al batxillerat, s'ofereix per primera vegada la possibilitat d'aconseguir una doble titulació de batxillerat i un cicle formatiu d'ensenyament esportiu o artístic. També arrenca una prova pilot a Barcelona que permetrà fer el batxillerat en 3 anys o fer-ne una modalitat destinada a preparar l'estudiant per a la formació professional. En aquest sentit, s'estrenen 58 nous graus d'FP en sectors com l'alimentari, l'industrial o el sanitari i es creen 105 nous grups repartits per tota Catalunya.
Cop policial dels Mossos d'Esquadra contra un grup criminal especialitzat en furs a les àrees de servei de l'autopista AP7, especialment al Camp de Tarragona. Hi ha 6 detinguts i s'han fet entrades i escorcolls en fins a 6 municipis diferents, entre ells l'Ametlla de Mar. La Cala Ràdio, Daniel Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. El dispositiu policial s'ha iniciat a primera hora del matí de manera simultània a Reus, Mont-roig del Camp, l'Hospitalet de l'Infant i l'Ametlla de Mar. En aquest darrer municipi, els agents han realitzat almenys una de les 6 detencions en el marc de l'operatiu. El registre s'ha produït en un domicili del Passeig Marítim, d'on s'han emportat diverses caixes amb documentació i objectes provenents dels furts que cometien en les àrees de servei de l'AP7. A les altres entrades també han pogut recuperar material sostret. Les 6 detencions corresponen als màxims responsables del grup criminal, que operava entre la Jonquera i Múrcia, tot i que actuava principalment en les àrees de descans del Camp de Tarragona. Els Mossos, però, no descarten que es puguin produir noves detencions.
A l'Audiència de Barcelona ha començat el judici contra Joaquim Benítez, l'exprofessor de gimnàstica de l'Escola Maristes de les Corts, acusat d'abusos sexuals a menors. S'enfronta a una possible pena de 36 anys de presó.
Finalment, no hi ha hagut acord entre les parts i el judici ha començat avui a l'Audiència de Barcelona. El procés ha tirat endavant per la denúncia de 4 de les víctimes de Benítez, el cas de les quals encara no havia prescrit. Avui han declarat sobre els fets davant del tribunal a porta tancada i amb l'acusat darrere una mampara per impedir l'accés visual. També el germà provincial dels Maristes, Pere Francesc Ferrer Jordà. El vicari ha negat l'encobriment de què s'acusa al centre. El cas va destapar-se arran de la denúncia d'una de les víctimes, que va fer-ne aflorar 43 més amb 12 docents implicats.
I un esquiador ha mort aquesta tarda després de patir un accident a la pista Abet de Soldeu, a Andorra. Ha patit lesions internes greus que li han causat la mort.
L'home de nacionalitat britànica ha estat traslladat de seguida al centre mèdic de l'estació, però els professionals sanitaris no han pogut fer res per salvar-li la vida. Segons fonts policials, l'esquiador anava a gran velocitat i ha sortit de la pista per acabar xocant contra uns arbres. La víctima era a Soldeu, esquiant amb la seva dona, encara que en el moment de l'accident anava sol.
Re. Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a Girona, on creixen les denúncies sobre consum, però disminueixen les consultes. Són dades extretes del balanç de l'Agència Catalana del Consum durant aquest 2018, que l'ENS ha presentat avui. Gairebé la meitat de les reclamacions rebudes s'han resolt per la via de la mediació i de l'arbitratge. FM Girona, Siso García, bona tarda.
Bona tarda. Des de l'agència asseguren que 8 de cada 10 queixes estan relacionades amb els sectors de les telecomunicacions i dels serveis. Elisabet Abad és directora de l'Agència Catalana del Consum.
En aquest cas sí que estem parlant d'un augment d'un 32,57% respecte al 2017. Aquestes reclamacions, i no només passa a les comarques gironines, sinó que és el balanç del que passa a totes les demarcacions del territori de Catalunya, és a dir, a tot Catalunya, és principalment per un augment de reclamacions en el món de les telecomunicacions i a l'internet.
Un dels principals objectius de l'Agència Catalana del Consum per aquest any 2019 és millorar la tasca formativa, ja que consideren que la informació ajuda els ciutadans a comprar d'una manera més segura. L'Agència Catalana del Consum també rep denúncies transfrontereres, pràcticament totes relacionades amb el transport aeri. El balanç general ha estat positiu, tot i que asseguren que encara queda molta feina per fer.
Preocupació a la costa de Tarragona per la gran quantitat de plàstic i brutícia que troben els pescadors al mar. Una problemàtica cada cop més extensa a tot el territori. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Aquest no és un cas únic a tot Catalunya. La problemàtica amb els plàstics i el mar és real. Des de Greenpeace asseguren que aquestes deixalles entren als peixos que consumim, però també a l'aigua embotellada i a la sal. Per tant, és perjudicial per la nostra salut. Per això, Fernando Fernández, delegat de Greenpeace a Catalunya, demana que la població es conscienciï. Fernández considera que s'ha d'anar més enllà del reciclatge.
Però el problema, diguem-ne que la solució a aquest problema l'han de posar tant les marques com els supermercats, com també la pròpia legislació de les comunitats autònomes i del propi estat.
L'organització ecologista apunta que cap a l'any 2020 hi haurà un 900% més de plàstics al mar que als anys 80. Per aquest motiu, creuen que les grans marques han de canviar el seu sistema d'embassament i de distribució.
He fundat una nació sencera que només té un home i encara s'aguanta. Aixeco piràmides de gel a les 4:40 per temes de sol.
En cultura, el festival Sant Coblà, que escalfa motors del 16 al 26 de maig, arriba a Sant Cugat del Vallès, la cinquena edició del Festival de Música Negra, que s'estendrà pel centre del municipi, Vall d'Oreig i La Floresta, amb més de 30 concerts i activitats complementàries. Cugat.cat, Martí González, bona tarda.
Bona tarda. El festival arrencarà amb una producció pròpia, Willow Tree, on diversos músics locals seran els protagonistes de la galeria Esfera 72 i acabarà, com ja és tradicional, a la colònia Montserrat amb una posta de sol amb la companyia de la jamaicana resident a Barcelona, Gigi McFarlane. Al mig, una trentena d'artistes nacionals i internacionals ompliran espais emblemàtics del municipi de música negra. Un dels impulsors del festival, Ricard Valls, explica que aquest any el lema va lligat amb el fet que el festival es farà íntegrament en campanya electoral.
Vam decidir fer aquesta campanya per omplir els carrers d'un altre tipus de missatge, del missatge de la cultura de base, de la cultura de baix cap a dalt, de la música negra i del seu missatge positiu cap al món que t'han portat per canviar el planeta.
La Floresta mantindrà el protagonisme d'altres anys amb l'Urban Clash i també hi haurà propostes itinerants com la Black Caravan el 17 de maig i un gran acte central amb el bluesman alemany Chris Kramer i els Slingshots.
Em mira amb uns ulls de color de febrer, sense conèixer la gent que de sabré, refrega la cara per la superfície del meu xipre. Viatjo a Xipre des d'una cadira d'espart sense formar part de l'univers. Intenta donar-me la mà, per després es queda només en un intent. Internament conec les meves...
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Arrenca l'edició número 99 de la Volta a Catalunya.
La ronda ciclista catalana més important del calendari internacional ha arrencat amb una etapa amb inici i final de 164 quilòmetres de recorregut. El guanyador de la primera etapa i, per tant, primer líder de la general és el belga Thomas De Gendt, de l'equip Lotto Soudal, que ha protagonitzat una escapada en solitari i s'ha presentat sol a la línia d'arribada amb més de 3 minuts d'avantatge sobre el gran grup. Demà es disputarà la segona etapa entre Mataró i Sant Feliu de Guíxols de 166 quilòmetres.
En futbol, avui es disputarà el partit entre la selecció catalana i Veneçuela a Girona.
a partir de les 9 de la nit a l'estadi de Montilivi, amb les entrades ja esgotades. Feia més de 2 anys que la selecció no disputava un partit. La llista de Gerard López té absències destacades pels jugadors que tenen partits amb les seleccions i els que els clubs han negat a cedir. A tot això s'hi ha sumat la baixa d'última hora de Xavi Hernández per compromisos amb el seu club, l'Al-Sadd de Qatar. Tot i així, jugadors com Piqué o Bartra fan de reclam per al duel contra el combinat de Venezuela amb la base que va ser finalista en el Mundial Sub-20 del 2017. Escoltem les paraules del seleccionador català Gerard López.
Amb aquesta data FIFA, tot i que no hi ha hagut jornada de Lliga, però la setmana que ve hi ha equips que juguen moltíssim. Jo vaig comentar que a nivell esportiu en tenia les raons i que falten 10 partits de Lliga. Hi ha clubs implicats amb objectius molt importants, com pot ser el fet de salvar-se a primera divisió, els pot canviar el futur de qualsevol club. I bueno, l'important és que han demostrat que els jugadors catalans per ells són importants. Aleshores, això vol dir que tenim jugadors catalans que estan molt valorats a Òscar, amb el Rayo, i això és el més important, que tenim una generació boníssima arreu del món, i quan no han pogut ser ells, doncs vindran uns altres amb la mateixa il·lusió, i això és un privilegi de tenir tanta possibilitat amb tants grans jugadors. La selecció veneçolana al final és reconeguda a nivell FIFA. Nosaltres encara no tenim aquest reconeixement. Ells amb nosaltres no tenen l'obligació de deixar-nos els jugadors, en canvi en Venezuela sí que la tenen, sí. perquè és aquesta selecció reconeguda a nivell internacional. És l'única petita diferència, on no hi ha cap problema, no hi ha ni polèmica ni res.
En hoquei herba, el Polo ha guanyat la Copa del Rei.
Els barcelonins van sumar el títol per 30 cop en la seva història després de superar l'Atlètic Terrassa a la final disputada a Madrid per 1-3. Els polistes van tenir a l'abast del doblet, però l'equip femení va perdre la final davant les anfitriones del Club de Campo per 2-5. És el quart títol consecutiu per les madrilenyes.
I a la Lliga Femenina, les Nats Sant Adrià no es conforma i manté les opcions de permanència.
Les adrianenques van superar l'Encino per 70-60 quan queden 2 jornades per la final de la fase regular. La salvació, però, continua estant molt complicada, ja que l'últim partit serà contra el Perfumeries. Les de Salamanca són més líders després de que l'Uni Girona encaixés una nova derrota ahir contra el Guernica per 66-72.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
La xarxa de comunicació local.
Descobreix la Barcelona que hi ha més enllà de la ciutat, des del mar fins als Pirineus. Gaudeix de l'oferta turística de les comarques de Barcelona. Parcs naturals, gastronomia, turisme esportiu i una arquitectura única al món. Descobreix-ho tot al web barcelonaesmolmes.cat. Diputació de Barcelona.
La Diputació de Barcelona garanteix la igualtat d'oportunitats, l'equilibri territorial i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans de la demarcació. Entra a diva.cat/connectem i descobreix que connectem molt més del que t'imagines. Diputació de Barcelona.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
L'arribada dels romans a aquest país que avui és casa nostra és un dels moments més importants de la nostra història, ja que va marcar el que acabaria sent la nostra cultura. Però a Catalunya ja hi vivia gent abans dels romans, les diferents tribus iberes. Els romans les van llatinitzar fins a assimilar-les al seu imperi. Un exemple d'això són els noms de moltes de les ciutats romanes, adaptades dels poblats ibers que es van trobar. Al Maresme, per exemple, pujant la muntanya de Burriac, hi havia el poblat d'Ilturo, que els romans van canviar per un nom que els era més fàcil de pronunciar, Iluro, en una situació arribar per mar, el que acabaria sent Mataró. Doncs bé, per conèixer millor el que va passar en aquella època, a Cabrera de Mar ofereixen les visites teatralitzades per a tots els públics i els romans van arribar. En Castus és el personatge encarregat de guiar-nos cap a les termes romanes d'Ilturo, tot explicant-nos com eren els costums i la cultura material d'aquests primers romans a casa nostra. A més de fer-nos entrar de ple a l'època, els més petits podran ampliar després el que han après amb un taller de construccions Lego on reconstruir les termes romanes que visitarem. La visita val 5 euros i el taller 2,5. visita teatralitzada i els romans van arribar, diumenge 31 de març a les 11 del matí, des del Centre d'Atenció als Visitants de Cabrera de Mar. Informació i entrades al web gaudeixcabrera.cat.
La xarxa.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Els guàrdies civils responsables de la seguretat en l'Escorcoll Economia acusen Jordi Sánchez de controlar una multitud perillosa i els Mossos d'Esquadra d'obeir les seves directrius en el judici al procés. Montse Manent.
Els agents han destacat el caràcter hostil i perillós de la protesta. Un dels testimonis ha relatat com una mossa d'esquadra els va advertir del perill de sortir de la conselleria per la porta principal amb el material decomissat.
Y en ese momento caigo en que, claro, que nosotros teníamos que salir confundidos con funcionarios, pero con las cajas de las evidencias. A lo que entonces las agentes de Mossos d'Esquadra literalmente dicen: ¿estáis locos? Si salís con las cajas os matan. Con esto quiero hacer ver que el elemento objetivo de riesgo no solo lo teníamos los guardias civiles, sino también estas compañeras.
Maria Àngela Vilallonga i Meritxell Budó ja són conselleres de Cultura i de Presidència.
Les noves conselleres han pres possessió del càrrec al Palau de la Generalitat i després han fet l'habitual traspàs de poders. Budó, fins ara alcaldessa de la Garriga, ha destacat el repte que encara a partir d'ara.
Ràdio Silenci, Jordi Roig.
Meritxell Budó encara aquest repte envoltada d'amics i familiars, amb il·lusió i, sobretot, amb molt respecte i responsabilitat.
M'ho afronto, doncs, amb responsabilitat, no? amb il·lusió, però també amb respecte, no? Perquè, amb respecte perquè certament és un moment complex, és un moment doncs, que paral·lelament s'està jutjant els nostres presos i preses polítics i, per tant, doncs, això ho hem de tenir ben present.
A Tortosa, Ciutadans ha presentat una nova denúncia a la Junta Electoral de Zona, en aquest cas contra l'Ajuntament.
Denuncien el consistori per mantenir la pancarta en favor dels presos, malgrat el requeriment de la Junta.
Al balcó de la façana principal de l'Ajuntament, governat pel PDeCAT i Esquerra, hi ha dos llaços grocs i una pancarta que hi diu Llibertat presos polítics. Rubén Espuny, portaveu de Ciutadans Tortosa.
I lluitarem per la retirada de tota la simbologia política independentista, que s'associa clarament en el discurs que defensen els partits independentistes.
Educació manté els grups de P3 i garanteix que tots els pares que ho desitgin aconseguiran plaça pública.
L'oferta educativa es completa amb 35 nous grups d'ESO i projectes pilot per flexibilitzar el batxillerat. També es creen un centenar de nous grups de formació professional. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha garantit places públiques per a tothom qui ho demani en exclusiva.
Nosaltres no derivarem a l'escola concertada cap família que hagi demanat al seu fill o la seva filla només places públiques. Fem l'oferta que creiem que és suficient. Si hem d'acabar augmentant algun grup, augmentarem algun grup.
El Festival Sant Cublà, que arriba a Sant Cugat del Vallès del 16 al 26 de maig.
La cinquena edició del Festival de Música Negra s'estendrà pel centre del municipi, Vall d'Oreig i La Floresta, amb més de 30 concerts i activitats complementàries.
Cugat.cat, Martí González.
Una trentena d'artistes nacionals i internacionals ompliran espais emblemàtics del municipi de música negra. Un dels impulsors del festival, Ricard Valls, explica que aquest any el lema va lligat amb el fet que el festival es farà íntegrament en campanya electoral.
Hem decidit fer aquesta campanya per omplir els carrers d'un altre tipus de missatge, del missatge de la cultura de base, de la cultura de baix cap a dalt.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Abel Flores, bona tarda.
Durant aquestes properes hores el temps continuarà molt tranquil. De fet, no només durant les properes hores, també durant aquests pròxims dies l'estabilitat serà protagonista. Però avui tenim l'acostament d'un petit sistema frontal que ajuda a que creixin algunes nuvolades en zones de muntanya. Molt poca cosa, no deixaran precipitació. Creixen sobretot en zones del Pirineu, Prepirineu, i es poden estendre a àrees properes. Però, insistim, en qualsevol cas, no deixaran precipitació. Baixa una miqueta, això sí, la temperatura màxima, però encara amb valors molt suaus a migdia, amb moltes màximes que es mouen entre els 22 i 25 graus en zones de litoral, prelitoral, fins i tot a molts punts de la depressió central i baix del Pirineu i del Prepirineu. Per tant, un ambient molt tranquil, i amb el front que arriba també augmentarà el vent a zones del nord i nord-est del territori, la tramuntana que es deixarà notar durant les properes hores, sobretot, i fins demà ben bé tarda vespre, i també mala mar, temporal marítim, amb onades que poden superar els 2,5 metres d'alçada en àrees de la Costa Brava, i demà també al voltant de migdia i tarda en zones fins i tot de la costa central. Per tant, atenció a aquest estat de la mar, però per la resta, demà serà un dia de sol, amb temperatura, això sí, que baixarà una miqueta darrere del front. És tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Abel Flores. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments, tot i que en general la tendència és a la millora de la xarxa viària, hem de parlar de problemes importants de mobilitat a la ronda litoral de Barcelona per un accident a l'altura de la Barceloneta. En sentit Besòs està tallada la ronda litoral en aquest punt a Barceloneta, i en sentit Llobregat hi ha un carril tallat. Per tant, evidentment, hi ha aturades i cues en els dos sentits de la marxa en aquest punt de la ronda litoral. Repetim, a Barceloneta, tallada en sentit Besòs, el trànsit es desvia per la sortida 21 d'aquesta ronda litoral. Hi ha aturades de moment des de Montjuïc fins a Barceloneta, que van augmentant, evidentment, i, com dèiem, un carril tallat en sentit contrari, en sentit Llobregat, i cues de moment des de la zona de, efectivament, Sant Adrià fins a aquest punt de Barceloneta. És la principal incidència ara mateix a la xarxa viària. A la resta, com dèiem, hi ha una certa millora, tot i que encara podem trobar cert trànsit, per exemple, a la C58, a l'altura de Sant Quirze, sentit Terrassa, també la B24 a l'altura de Cervelló, sentit Vallirana, o a la mateixa ronda de dalt de Barcelona, en sentit Besòs, entre Diagonal i la zona de Vallcarca. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Els guàrdies civils responsables de la seguretat el 20 de setembre en l'Escorcoll Economia qualifiquen de perillosa la multitud que es manifestava davant la conselleria. En el judici al procés, el tinent de la Guàrdia Civil que s'ocupava del dispositiu de seguretat ha qualificat la situació de bogeria. Els manifestants de massa perillosa i ha acusat els Mossos d'obeir Jordi Sánchez, de qui ha dit que controlava la massa. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. El tinent de la Guàrdia Civil ha assegurat que davant la Conselleria d'Economia es va viure des de ben matí una bogeria, on una massa cridava i amenaçava els agents. Tot plegat era tan perillós que no van gosar sortir per la porta amb la capsa de material confiscat.
Entonces, las agentes de Mossos d'Esquadra literalmente dicen: ¿estáis locos? Si salís con las cajas os matan.
I ha relatat un intent d'assalt de la Conselleria a quarts de 3 de la matinada.
De una puerta maciza de madera maciza y hierro, se veía cómo se estaba viniendo abajo porque la gente se estaba la estaba echando abajo. En ese momento, todos los agentes del GRS y varios del equipo del dispositivo de policía judicial sujetamos las puertas.
Ha acusat els Mossos d'obeir el president de l'ANC, Jordi Sánchez, i aquest de controlar i coordinar les masses, en referència a la gentada que s'hi concentrava. L'advocat defensor Vandereinde ha ironitzat amb el concepte.
¿Sabes si esa masa organizó algún concierto?
No sé si organizó conciertos la masa.
¿Sabes si esa masa tomaba tapas ahí en medio del bulevar?
A ver, letrado, por favor, vamos a hacer preguntas con relevancia jurídica.
El tinent, ascendit a capità, ha dit que les armes de dins els cotxes de la Guàrdia Civil tenien munició real i que Lluís Salvador li van trobar un document amb 176 mesures per fer un estat independent.
La sessió de tarda ha continuat amb un altre dels responsables de la seguretat a setembre de 2017. En una línia similar a la del seu predecessor, ha explicat que els agents van patir insults i llançament d'objectes. Sobre la relació amb Jordi Sánchez, ha assegurat que les converses no van tenir hostilitat i que l'ambient va ser de camaraderia.
Aquest punt ha centrat l'interrogatori de l'advocada de l'Estat, Elena Sáenz, qui ha estat molt incisiva a l'hora d'aclarir quin va ser el paper de Sánchez en les negociacions amb la Guàrdia Civil.
¿Usted advirtió algún tipo de poder del señor Sánchez Okuchar respecto de los concentrados? Es decir, ¿que acataban sus decisiones?
Bueno, una vez que dijeron que la gente se fuera a casa, pues sí, sí lo obedecieron porque ya pudieron actuar la brigada móvil.
¿Escuchó a el señor Jordi o al señor Cuixart dirigirse a los manifestantes alentándolos a permanecer allí, si lo escuchó?
No.
Aquest fet també ha centrat les preguntes del fiscal, que ha demanat el testimoni i les raons que Sánchez donava per no desconvocar la protesta.
La gente no me lo va a permitir, que no puedo hacer eso, tal, compréndeme.
Si el señor Jordi Sánchez se negaba sin ninguna explicación ni ninguna justificación a colaborar o simplemente les decía que no podía, por la gran magnitud de gente que había allí, cumplir con eso.
Y el señor Jordi Sánchez me decía que la masa no se lo iba a permitir o que la gente no se lo iba a permitir.
De fet, la gent ha explicat que es va acomiadar de Sánchez encaixant les mans i que ell li va donar el telèfon.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El govern compta des d'avui amb dues noves conselleres a Cultura i Presidència. Són Maria Àngela Vilallonga i Meritxell Budó, fins ara alcaldessa de la Garriga. Substitueixen Laura Borràs, que anirà a les llistes al Congrés dels Diputats, i Elsa Artadi, que es presenta a les eleccions municipals a Barcelona.
Les noves conselleres han pres possessió del càrrec al Palau de la Generalitat en presència del president Quim Torra, que ha tingut paraules d'agraïment per a elles i també per a les dues ja exconselleres.
Moltes gràcies, conselleres Artadi i Borràs, i molt bona sort en els nous reptes que heu assumit. El país necessita que reforcem tots els fronts aquests pròxims mesos. Moltes gràcies, conselleres Budó i Vilallonga, per haver tomat l'encàrrec amb valentia i determinació.
En el traspàs de poders a Cultura, la nova consellera, Maria Àngela Vilallonga, ha destacat les raons que li han fet assumir el càrrec.
He acceptat en plena consciència que se'm demanava de fer un servei al meu país. I només podia dir que sí. Qui que hagi dedicat la seva vida a les lletres, a la llengua i a la literatura, a la universitat i a l'acadèmia, podria dir que no.
Torra també ha tingut un record per als exconsellers Jordi Turull i Lluís Puig, que assegura que hi ha parlat a l'hora de plantejar cada relleu.
I pel que fa a la nova consellera de Presidència, la fins avui alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, ha destacat que encara aquest nou repte amb molt respecte i responsabilitat, especialment davant la complexitat del moment. Ràdio Silenci, Jordi Roig, bona tarda.
Bona tarda. Meritxell Budó encara aquest repte envoltada d'amics i familiars, amb il·lusió i, sobretot, amb molt respecte i responsabilitat.
Ho afronto, doncs, amb responsabilitat, no? amb il·lusió, però també amb respecte, no? Perquè, amb respecte perquè certament és un moment complex, és un moment doncs, que paral·lelament s'està jutjant els nostres presos i preses polítics i, per tant, doncs, això ho hem de tenir ben present, però alhora doncs, amb aquesta responsabilitat d'acompanyar doncs, el president Torra i el govern de la Generalitat.
Durant l'acte han estat presents al Palau de la Generalitat els regidors del PDeCAT de l'Ajuntament, en els quals hi havia el flamant alcalde Jordi Pubill, a més dels familiars i amics més propers a la nova consellera Meritxell Budó.
Continua la polèmica per la presència de llaços grocs, pancartes i estelades a les institucions públiques. A Tortosa, el grup municipal de Ciutadans ha presentat una nova denúncia a la Junta Electoral de Zona contra l'Ajuntament per mantenir la pancarta en favor dels presos, malgrat el requeriment de la Junta. Canal Terres de l'Ebre, Dani Sainz, bona tarda.
Bona tarda. Ciutadans ha denunciat l'Ajuntament de Tortosa a la Junta Electoral de Zona per la pancarta dels presos polítics que penja del balcó del consistori. El portaveu de la formació, Rubén Espuny, ho ha notificat aquest matí a la Junta. Al balcó de la façana principal de l'Ajuntament, governat pel PDeCAT i Esquerra, hi ha dos llaços grocs i una pancarta que hi diu «Llibertat presos polítics». Des del Partit Taronja van avisar divendres passat, en una entrevista a Canal Terres de l'Ebre, que estudiaven accions legals. Rubén Espuny, portaveu de Ciutadans Tortosa.
I lluitarem per la retirada de tota la simbologia política independentista, que s'associa clarament en el discurs que defensen els partits independentistes.
Ni l'alcaldessa ni cap altre regidor de l'equip de govern s'hi han pronunciat encara al respecte.
I un altre ajuntament que també ha rebut un requeriment per retirar llaços grocs i estelades dels equipaments públics ha estat el d'Igualada. A la capital de l'Anoia, però, es dona la circumstància que a la façana del consistori no hi ha cap d'aquests elements, tan sols una pancarta en defensa dels presos.
L'Ajuntament d'Igualada el requeriment de la Junta Electoral de Zona després d'una denúncia de Ciutadans. L'ordre refereix explícitament a estelades i llaços grocs. Al municipi, en canvi, només hi ha símbols d'aquestes característiques a l'escola de música, mentre que a la façana del consistori hi penja una pancarta en defensa dels presos. L'equip de govern ja ha anunciat que recorreran la decisió de la Junta Electoral. El requeriment amenaça amb 600 euros de multa al consistori si no el compleixen.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Educació manté els grups de P3 i garanteix que tots els pares que ho desitgin aconseguiran plaça pública. L'oferta educativa per al proper curs es completa amb 35 nous grups d'ESO i amb projectes pilots per flexibilitzar el batxillerat. També es creen un centenar de nous grups de formació professional. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Per al curs 2019-2020, l'oferta pública guanya un grup de P3 i la concertada en perd un. Segons el conseller d'Educació, Josep Bargalló, es preveu una baixada de preinscripcions relacionada amb la disminució de la natalitat i això afavorirà que tots els pares aconsegueixin plaça pública per als seus fills.
Nosaltres no derivarem a l'escola concertada cap família que hagi demanat al seu fill o la seva filla només places públiques. Fem l'oferta que creiem que és suficient. Si hem d'acabar augmentant algun grup, augmentarem algun grup.
Quan a la primària, desapareixen 230 grups i pel que fa al primer d'ESO s'incrementen en 35. Es creen 25 nous centres que combinen l'escola i l'institut i s'estrenen 8 nous centres de secundària. Pel que fa al batxillerat, s'ofereix per primera vegada la possibilitat d'aconseguir una doble titulació de batxillerat i un cicle formatiu d'ensenyament esportiu o artístic. També arrenca una prova pilot a Barcelona que permetrà fer el batxillerat en 3 anys o fer-ne una modalitat destinada a preparar l'estudiant per a la formació professional. En aquest sentit, s'estrenen 58 nous graus d'FP en sectors com l'alimentari, l'industrial o el sanitari i es creen 105 nous grups repartits per tota Catalunya.
La preinscripció escolar està enguany marcada per la caiguda de la natalitat que fa que hi hagi cada cop menys alumnes a educació infantil. Això ha motivat el tancament de línies de P3, molt criticat per les associacions de famílies. En canvi, la tendència és l'oposada si ens fixem en l'educació secundària. Són dades que ha recollit Diana Bermejo.
Des de 2015, la població en edat de cursar P3 ha anat disminuint i, tot i que el 2018 el padró era una mica superior al de 2017, la tendència ha estat la de perdre alumnes en aquesta franja i la projecció és que continuï. En canvi, la població en edat de cursar primer d'ESO ha augmentat significativament en els darrers anys i així continuarà almenys fins al 2022. El Departament d'Educació treballa per adaptar-se a aquesta realitat i això s'ha traduït en tancaments de línies de P3 i creació de noves línies a secundària. La supressió de línies, però, s'ha criticat molt des de les associacions de famílies que reclamen que s'aprofiti la davallada demogràfica infantil per reduir les ràtios a l'aula. Segons dades de la FAPAC, a més, entre el 2011 i el 2018, de tots els grups de P3 tancats, més del 80% eren d'escoles públiques i només un 19% d'escoles concertades.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Els treballadors del metro de Barcelona exigeixen una revisió exhaustiva de l'amiant que hi ha a les instal·lacions. Acusen la direcció de no fer prou per la salut dels treballadors i per això aniran a la vaga el mes que ve. L'advocat d'un dels afectats ha explicat avui a la situació als micròfons de Ràdio Ciutat de Badalona. Raquel Moreno, bona tarda.
Bona tarda. Els sindicats asseguren que al metro existeix un problema de salut laboral i denuncien que la direcció no està oferint cap solució ni està garantint la protecció dels seus treballadors. L'advocat especialista en riscos laborals del col·lectiu Ronda, Àlex Tisminetski, explicava algunes de les discrepàncies entre comitè d'empresa i direcció.
L'amiant es va prohibir el 2001 a la Unió Europea. Llavors anem 18 anys tard per entendre quin és el mapa d'existència de l'amiant. Entenem que aquí estaria la infracció principal del metro de Barcelona. Home, ells el que estan exigint és que s'acabi l'inventari el més aviat possible i que se sàpiga realment on està l'amiant al metro i on no està. Revisions a tots els vagons, retirar-lo el abans possible i amb participació del comitè d'empresa.
Durant la vaga, recordem, els dies 8 i 29 d'abril estan previstes 4 aturades per cada torn, matí, tarda i nit, i la franja horària afectada serà de 7 a 11 del matí, de 4 a 8 de la tarda i també 4 hores de la nit.
A l'Audiència de Barcelona ha començat el judici contra Joaquim Benítez, l'exprofessor de gimnàstica de l'Escola Maristes de les Corts, acusat d'abusos sexuals a menors. S'enfronta a una possible pena de 36 anys de presó.
Finalment, no hi ha hagut acord entre les parts i el judici ha començat avui a l'Audiència de Barcelona. El procés ha tirat endavant per la denúncia de quatre de les víctimes de Benítez, el cas de les quals encara no havia prescrit. Declarat sobre els fets davant del tribunal, a porta tancada i amb l'acusat darrere una mampara per impedir l'accés visual. També ha declarat el germà provincial dels Maristes, Pere Francesc Ferrer Jordà. El vicari ha negat l'encobriment d'aquesta acusa al centre. El cas va destapar-se arran de la denúncia d'una de les víctimes que va fer-ne aflorar 43 més amb 12 docents implicats.
I un home ha mort en un accident laboral aquest matí a Barcelona.
El treballador s'ha precipitat des de la teulada d'una nau industrial del districte de Sants-Montjuïc, de la capital catalana. Ha caigut des d'uns 7 metres mentre instal·lava un aire condicionat. Tres dotacions dels Mossos i dues més de bombers i d'emergència s'han desplaçat fins al lloc dels fets, però només han pogut certificar la mort. Es tracta d'un veí de Vallirana de 37 anys.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a Reus, on una multinacional de serveis s'instal·la a la capital del Baix Camp per donar feina a 150 persones. L'empresa d'atenció telefònica s'instal·larà al Tecnoparc reusenc i espera ampliar la plantilla inicial ben aviat. La nova ràdio, David Fernández. Bona tarda.
Bona tarda. L'empresa d'atenció telefònica Unitono, que pertany al grup Avanza, ha instal·lat una nova seu operativa a Reus, al Centre Empresarial per a la Innovació i el Desenvolupament a l'àrea del Tecnoparc, que suposarà la creació de 150 nous llocs de treball, encara que no es descarta que aquesta xifra arribi a 200. Des de la capital del Baix Camp, l'empresa centralitzarà les trucades dels clients de les societats per a qui treballa. Carlos Ubaldo Moreno és el director general de l'empresa Avanza.
Unitono viene a Reus con la apuesta de crecer en Cataluña para dar soporte no solamente al mercado catalán, sino a todo el mercado español. Y nuestro objetivo no es solamente empezar con 150 personas, sino seguir consolidando el crecimiento y al fin en el futuro seguir creciendo en Reus.
Aquesta empresa ha ocupat gairebé tot l'espai del Centre Empresarial per a la Innovació i el Desenvolupament de Reus, el CEPIT. Per això l'Ajuntament no descarta construir un segon edifici si hi ha demanda.
Preocupació a la costa de Tarragona per la gran quantitat de plàstic i brutícia que troben els pescadors al mar, una problemàtica cada cop més extensa a tot el territori. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Aquest no és un cas únic a tot Catalunya. La problemàtica amb els plàstics i el mar és real. Des de Greenpeace asseguren que aquestes deixalles entren als peixos que consumim, però també a l'aigua embotellada i a la sal. Per tant, és perjudicial per la nostra salut. Per això, Fernando Fernández, delegat de Greenpeace a Catalunya, demana que la població es conscienciï. Fernández considera que s'ha d'anar més enllà del reciclatge.
Però el problema, diguem-ne que la solució a aquest problema l'han de posar tant les marques com els supermercats, com també la pròpia legislació de les comunitats autònomes i del propi estat.
L'organització ecologista apunta que cap a l'any 2020 hi haurà un 900% més de plàstics al mar que als anys 80. Per aquest motiu, creuen que les grans marques han de canviar el seu sistema d'embassament i de distribució.
He fundat una nació sencera que només té un home i encara s'aguanta. Aixeco piràmides de gel a les 4:40 per temes de sol.
En cultura, el festival Sant Cublac escalfa motors. Del 16 al 26 de maig arriba a Sant Cugat del Vallès la cinquena edició del Festival de Música Negra que s'estendrà pel centre del municipi, Vall d'Oreig i La Floresta, amb més de 30 concerts i activitats complementàries. Cugat.cat, Martí González, bona tarda.
Bona tarda. El festival arrencarà amb una producció pròpia, Willow Tree, on diversos músics locals seran els protagonistes de la galeria Esfera 72 i acabarà, com ja és tradicional, a la colònia Montserrat amb una posta de sol amb la companyia de la jamaicana resident a Barcelona, Gigi McFarlane. Al mig, una trentena d'artistes nacionals i internacionals ompliran espais emblemàtics del municipi de música negra. Un dels impulsors del festival, Ricard Valls, explica que aquest any el lema va lligat amb el fet que el festival es farà íntegrament en campanya electoral.
Vam decidir fer aquesta campanya per omplir els carrers d'un altre tipus de missatge, del missatge de la cultura de base, de la cultura de baix cap a dalt, de la música negra i del seu missatge positiu cap al món que t'han aportat per canviar el planeta.
La Floresta mantindrà protagonisme d'altres anys amb l'Urban Clash i també hi haurà propostes itinerants com la Black Caravan el 17 de maig i un gran acte central amb el bluesman alemany Chris Kramer i els Slingshots.
Postureig de Lleida publicarà un segon llibre sota el nom Soc més de l'Oest. El personatge lleidatà i anònim es dedica a dur a terme diverses accions solidàries i a promoure la parla, els costums i el territori de Ponent. La presentació del llibre es farà el 28 de març a l'Orfeó lleidatà. UAU Lleida Ràdio, Marc Perelló.
El senyor Postu ha explicat que es tracten temes com el clima, els mitjans de comunicació i que la principal diferència amb el primer llibre és que és més extens però manté la seva vessant solidària.
Hi ha més pàgines, hi ha més continguts, jo crec que a més també és més solidari, té aquesta part de lleidatanament i ponentinament que el primer llibre era una mica fluixeta i aquí la destaquem molt, és a dir que és més i això és millor. Un euro dels 20 euros que val al final, però et dic, perquè hi ha 50 pàgines més i aquesta part amb color, doncs un euro d'aquests 20 el destinarem a aquestes causes.
Postureig de Lleida també té el seu projecte solidari de les postutxapes que durant el 2018 es van recaptar fins a 50.000 euros.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Thomas de Gendt, primer líder de la Volta a Catalunya.
El corredor belga de l'equip Lotto Soudal es vesteix amb el primer mallot de líder de la General després d'adjudicar-se la primera etapa en principi final a Calella, de 164 quilòmetres. El belga ha estat un dels integrants de l'escapada del dia fins que ha aconseguit escapar-se i presentar-se sol a l'arribada amb més de 3 minuts sobre el gran grup. Demà es disputarà la segona etapa entre Mataró i Sant Feliu de Guíxols de 166 quilòmetres.
I Girona veurà el retorn de la selecció catalana de futbol.
A partir de les 9 de la nit a l'estadi de Montilivi comença aquest amistós de la selecció catalana contra Venezuela. Feia més de 2 anys que la selecció no disputava un partit. Xavi Hernández és baixa de darrera hora en una convocatòria de Gerard López que ha costat molt de confeccionar després dels vetos de diversos clubs de la Lliga Espanyola. Malgrat tot, el seleccionador català té clar que, independentment de la reivindicació política que tingui aquest partit, els seus jugadors venen a disputar un partit de futbol.
Tant jo com els jugadors estem al marge de tot. El país està en el moment que està clar, i tots ho sabem, i no podem ser, diguéssim, mirar cap a un altre cantó, però els jugadors vindran a veure's entre ells, que els fa molta il·lusió, a jugar a futbol i a intentar guanyar el partit, independentment del que la gent faci. Però per part de federació, o per part de Gerard, o per part dels jugadors, no hi ha cap tipus de reivindicació política, i en aquest cas els protegiré els jugadors al màxim, perquè el Marc Bartra de Màrtica ha de tornar a Sevilla i l'Aleix Vidal ha de tornar a Sevilla i els de l'Eibar han de marxar cap allà. Aleshores, són jugadors que tenen un dia a dia, que no estan ara mateix a Catalunya i no els pots implicar en qualsevol cosa. Nosaltres juguem a futbol i jo preparo el partit a nivell esportiu. Tot el que més no m'interessa.
I nova derrota del Nàstic, que pràcticament certifica el seu descens.
El Nàstic de Tarragona va perdre per 0-1 contra el Màlaga aquest diumenge. Una derrota que deixa l'equip amb un peu i mig a segona B.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
El 29, 30 i 31 de març, l'OBC, dirigida per Kazushi Ono, convida el violoncel·lista Gautier Capuçon per interpretar el concert per a violoncel i orquestra de Schumann.
A més, la sinfonia més popular de Brahms, la meravellosa tercera, i l'energia rítmica del primer ballet de Stravinsky, L'ocell de foc. Com a obertura, la peça a Mariona Vila, encarregada per al programa d'integració social, et toca a tu.
Compra les teves entrades a auditori.cat.
Topònims. El nom de la vila ducal de Cardona, al Bages, està estretament relacionat amb el riu Cardener. Tots dos noms, el de la població i el del riu, provenen dels camps de cards que viuen i creixen al costat de la llera. I la paraula card podria tenir dos orígens, o de llatí de cardum, però també d'un substrat indoeuropeu amb origen preromà. Ens ho explica l'historiador Lluís Virós.
El nom Cardona està relacionat amb el Cardener. El Cardener, com se sap, és el riu que passa per Cardona, i tant el riu Cardener com Cardona vindrien, en el seu origen significarien camps de cars a la riba del riu. Els cars podrien venir del llatí, de fet la paraula cardum ja existia, però també sembla que prové d'un substrat anterior indoeuropeu, d'origen preromà. En català significaria això, camps de cars que envolten el riu. Per tant, Cardona, de Camps de Cars, i Cardener també.
Cardona és una de les poblacions catalanes amb un pòsit d'història més dens i ric del país. La vila ha tingut durant segles un protagonisme sociopolític de primera línia, que ha deixat un llegat monumental i patrimonial en general, singularment valuós i atractiu. Cardona té una data de naixement per la història documentada, el 23 d'abril de l'any 986, el dia en què el comte Borrell II atorgà la segona carta de poblament que actualment es conserva a l'Arxiu Històric de la vila. Cardona compta amb una població de 5.235 habitants. La vida econòmica de Cardona, igual que passa amb la resta de la seva història, ha girat entorn d'un recurs elemental, la sal.
La xarxa de comunicació local.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.